Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Per cert, ja ha començat aquest partit que enfronta la selecció espanyola amb Marroc. 6 minuts que passen del partit. De moment 0-0 el marcador. Tranquils, que us anirem informant també des de Ràdio Estel. Com dèiem, passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem pujant ben fort el seu volum per endinsar-nos en la música del grup Iglú, Núria.
Els Iglú són Marc Gelabert i en Marc Hamser, dos amics que ara fa uns anys van decidir crear aquest grup de música i han aconseguit formar una banda que té com a lema principal l'amistat. Després d'un temps sobre els escenaris, endinsats en el camí de la recerca artística, el grup ha trobat el so que millor el representa, la fusió d'estils pop, indie, rock, synth, pop i la música de cantautor. Fins al moment el grup ha tocat en dates assenyalades dins del territori català, entre les quals destaquen les festes de Gràcia o el Mercat de Música Viva de Vic. També els hem pogut veure en diferents localitats de la zona com Tàrrega i el Pla d'Urgell. Però això no és tot, perquè l'any 2018 van ser els finalistes del Festival Brot a Barcelona i del Concurs de Música de Badalona. I avui, gairebé 4 anys després d'aquesta fita, ens venen a presentar El que es perd es queda per sempre, un avançament del que serà el seu segon àlbum i que es publicarà l'any vinent.
Marc Gelabert, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Nosaltres, que hi és Marc Gelabert, a qui saludàvem, de seguida saludem també a Marc Hampshire, que està arribant cap als estudis de Ràdio Estel. Abans d'entrar en aquest nou disc, Marc, deixa'm preguntar-te primer de tot, què és Iglú? Com us definiu?
És veritat que som molt amics, jo i el Marc, llavors ho hem fet a través de l'amistat. Érem amics, ens agradava fer música i va ser com, vale, doncs hem de fer això, i ho vam fer. Iglú és això. I som molt friquis també de la música, llavors estem allà, ho produïm nosaltres, no sé, és la nostra passió, segurament.
Per què Iglú com a nom?
Ens agradava, o sigui, podria dir inventar-me alguna cosa, però realment un dia pensàvem noms i ens va agradar aquest. Després li hem trobat un sentit, potser, que seria com dintre un lloc fred, et sents com a casa, no sé, potser parlar d'això.
Em deies, ens agrada la idea de l'Iglú i així ho vam posar com a grup, com a nom de grup, no?
Sí, vam fer així.
Però quan comença tot plegat? És a dir, quan partiu d'aquest friquisme que ara em deies per la música, a dir, escolta, per què no professionalitzem això?
Clar, nosaltres, o sigui, ja ens coneixíem abans de tenir grup i tocàvem en un grup de versions. Uh-huh. A un centre cívic que es diu Boca Nord, a Horta, i doncs, estàvem allà a les tardes, quan teníem, jo què sé, 14, 15, 16, i quan es va acabar aquest grup, perquè tampoc tirava per més, nosaltres als assajos ens motivàvem molt tocant coses i... Doncs vam dir, va, doncs anem a fer música. Va passar un temps i vam dir, vinga, ara és més en sèrio, ens ocorrem més, dediquem més hores. I així van així.
Va costar entrar en aquest món de la música professional? Ho dic perquè tinc la sensació de que ja costa de per si, encara més si ets jove, no?
Sí, o sigui, bueno, és que nosaltres no ens podem dedicar al 100% a això. O sigui, seria l'hòstia, però és molt complicat. Al final... tot val com molts diners, els estudis, tal, els concerts, els tècnics, i llavors, bueno, anem fent.
Precisament per això, i després us ho preguntaré tots dos, però precisament per això opteu per la producció pròpia...
Pues segurament, ha sigut natural perquè al final les eines d'avui en dia, com que podem fer-ho molt bé des de casa, treure un so molt professional, pues que si no fos d'aquesta manera segurament no estaríem aquí perquè no podríem haver-ho fet.
Fins al dia d'avui, ara ens ho explicava la Núria, heu tocat en dates assenyalades dins del territori català, com les festes de Gràcia, el Mercat Música Viva de Vic, Tàrrega, el Pla d'Urgell, i per si fos poc, heu estat finalistes del Festival Brot de Barcelona i del Concurs de Música de Badalona. Quan vau començar, sí, pensàveu que arribaríeu a viure tot això?
No.
Perquè, clar, de fet,
el primer concert que vam fer és aquest del Festival Brot, sí, que era de bandes novelles de Barcelona, i ens va anar superbé, però ho fèiem fatal. O sigui, ho fèiem fatal. L'únic que les cançons estaven xules i mira, a la gent li va agradar.
Ens explicava la Núria que entre tots els estils que toqueu, feu synth-pop. Què és synth-pop?
Bueno, synthpop és com pop amb sintetitzadors.
Hemos d'explicar com a... Soc un boomer, jo.
O sigui, és com... Ara hi ha com una onda així molt synthpop, que seria com The Weeknd i tal, sintetitzadors, però que en realitat és música pop, però hi ha molts sintetitzadors. Ho hem anat afegint, això. Abans no érem així. Abans fèiem guitarra acústica.
Li preguntava al Marc Gelabert per el passat d'Iglu, com va néixer tot plegat. Ara bé, si ens centrem en el present, ara mateix estan treballant en el seu segon àlbum d'estudi, que sortirà aquest proper 2023... I, mentrestant, ens han regalat avançaments com aquest, el que es perd es queda per sempre.
Sento que no és meu el que m'han donat. Ploro, ploro, coses que no han acabat. Perdo les vides que m'han regalat, que m'han regalat. Sembla que ho començo a veure, que no puc moure les pedres d'aquest camí.
D'on és un tema com aquest, Marc?
Bona pregunta. Bona pregunta. Teníem diverses idees i com era molt diferent a el que havíem fet, perquè té tot una i tal, doncs vam decidir que el trauríem el primer, perquè era diferent i ens venia de gust fer alguna cosa diferent.
No feu servir normalment l'autotune?
No l'havíem fet, o sigui, el fèiem servir com a correcció típica que tothom fa servir, però no com a proposta, com creativa, saps? Ens agradava que sonés així robòtic.
Què els dieu a tota aquella gent que... Ja entro amb jardins, jo, eh?
Sí.
Però hi ha gent que critica molt l'autotune, això ho sabeu.
Sí, hi ha gent que critica molt. No sé, és que jo ho veig com una eina, com pues, el Photoshop, i s'ha fet tota la vida i ningú ho ha criticat tant. Bueno, o sí, però... És que, si no sé... oi que afines una guitarra perquè soni millor, doncs també afines la veu. I després això ha donat possibilitats de que sigui creatiu, que sigui diferent, i sona diferent. Llavors, no sé, és una proposta diferent.
Sí, com sigui, Marc, no fa ni un mes que heu publicat l'avançament d'aquest single, que formarà part del vostre segon àlbum. Quines sensacions esteu tenint?
Superbones, la veritat. O sigui, sabem que no és una cançó super, super pop, com algunes que teníem, però...
És synthpop.
És synthpop, clar, clar. I no, la gent li està agradant, és guai.
Encara hi esteu treballant, en aquest àlbum?
Sí, sí. De fet, demà passat marxem a una casa, a la muntanya, per acabar-lo, perquè si no, no l'acabarem.
Hi ha més avançaments o no?
Hi haurà més avançaments, sí.
Perquè hi ha data de publicació del disc?
Data exacta no, però creiem que serà la primavera. Bueno, esperem, segur.
Serà la primavera del 2023, que traureu Iglu treu aquest nou disc, aquest segon disc ja, eh?
Segon disc.
Sabeu nom?
No, això encara no ho sabem.
Jo que sempre vull treure els icons.
Ja, no, és que no. Mai. Hi ha opcions, però no
sé. Hi ha opcions, eh?
Tampoc les podrem votar aquí.
Aquest segon àlbum, deixa'm preguntar-te si serà molt més diferent que el primer o seguir una mateixa línia.
Bueno, jo crec que al final la nostra essència l'hem anat trobant i seguirà una línia, però sí que és diferent. La veritat és que el primer àlbum pues no sabíem com es feia i ho vam fer quasi tot nosaltres i vam fer molts errors que ara no farem. Jo crec que serà millor.
Més cosetes, perquè si ens centrem en el que es perd es queda per sempre, que és aquest tema que escoltàvem, veiem que és un single que sorgeix després d'un període de temps llarg, eh? Mm. Aquest espai, aquest respir, podem dir, us ha servit com a grup?
Sí, o sigui, realment no hem parat de fer cançons, però sí que portàvem un ritme de cançons molt elevat. Durant els dos últims anys potser vam fer molts singles i moltes cançons i mira, ens va anar bé per fer alguna diferent. Si no, hauríem estat fent el mateix que portàvem fent i volíem fer-ho diferent.
Dèiem, encara ja esteu treballant en aquest nou disc. El que sí m'agradaria preguntar-te, perquè jo entenc que els músics quan traieu disc, no?, és precisament perquè voleu donar no només una aposta musical diferent, sinó un missatge diferent. Sí. Quin és aquest missatge del nou disc?
Bueno, el missatge del nou disc crec que és una mica com tot això que parlàvem com de la indústria musical i tal, com superar-te i encara que hi hagin entrebancs, poder fer el que tu vols i ser feliç amb el que tu fas sense... No sé, sense mirar a l'altra gent o la Marc, què penses, tio?
Marc Hampshire, què tal?
Què tal? Disculpeu pel retard.
No, ja el tenim aquí a la caravana. Estàvem parlant d'aquest nou disc, li preguntava al Marc Gelabert quin és el missatge, no?, que voleu transmetre amb aquest nou disc.
És la resiliència, el d'estar... Sí. Bueno, és que una de les cançons es diu Entre un somni i la realitat, i al final és on estem ara mateix, no? És la possibilitat, el somni d'arribar
a viure
d'això.
Que més t'agrada i els entrebancs que hi ha.
Una mica d'aigua. Però bueno, que no parla d'això només el disc, que No, no, també som molt cursis i parlem d'amor, sí. I parlem de desamor, i això mai pararem de parlar d'això.
No, té pinta que no.
Però sí, sí, al final és això, no? Com el fet de estar currant-se una cosa que sembla un somni, perquè realment ja veurem si passa, però volem que passi. Serem resilients fins que ens digui algú, ja està.
Abans, parlant amb en Marc Gelabert, li preguntava una mica sobre els inicis d'Iglú, i ara em parlaves tu dels entrebancs, no, Marc? Hi ha hagut molts entrebancs per arribar fins aquí?
Uns quants, jo diria.
Sí, sí.
Hi ha hagut uns quants, hi ha hagut gent que ha vingut i ha marxat, hi ha hagut crisis de grup, hi ha hagut moments que semblava que no seguiríem o que sí... Però perquè al final és un esforç molt gran i...
Cançons que ens agradaven, cançons que no, cançons que tal...
Exacte, cançons que alguns ens agradaven i alguns altres no... És molt complicat, i al final tenir un projecte que t'importa tant però que no dona pasta és una qüestió... O sigui, és una cosa que et va com menjant i menjant i menjant, però si et fa il·lusió i t'agrada, la qüestió és seguir.
Això t'ho anava a dir, per molts entrebancs que hi hagi, veig que publiqueu segon disc, per tant la cosa està anant
bé. Sí. Jo crec que ja pensem en el següent.
Sí, i a vegades fem una cançó i fem la broma de això és pel cinquè disc, sí, que és una broma, però
sí,
al final...
O no,
saps? Sí, no. Molts cops jo crec que sí que estem projectant.
Sí.
Més enllà, no?
Clar.
I també és com que... Ens emmirallem en referents com el Pau Vallvé, que a la seva descripció de Spotify posa després de 14 àlbums vaig aconseguir fer diners de la música, i això és com és una inspiració, realment. És com durant 15 anys tothom pensa que ets un pringat i després diuen, pues aquesta cançó m'agrada. I...
Teniu aquesta sensació com a grup nou, com a nova proposta musical catalana? Teniu la sensació que encara us costa defensar la vostra música com una música sèria?
Sí, o sigui, sempre passa, i aquí a Catalunya hi ha com l'establishment de grups, que són aquests que jo crec que va canviant, perquè hi ha molts grups joves ara que ho estampa tan fort. Però fins fa poc sempre hi havia, no?, com la mateixa gent...
Els mateixos de sempre,
el mateix tipus de música...
Ja sabem tots quins són. I, a
més,
també és culpa nostra, perquè nosaltres volem veure aquests grups.
Clar.
I tampoc volem pagar pasta per veure'ls. Vull dir que o és una festa major, o és un festival que hi ha molts grups, o res, perquè no anirem a una sala a veure... Oques grasses.
Podríem anar, però...
Potser sí, però un cop a l'any, potser.
Sí, la gent
ja
no està acostumada, la gent, aquí a Espanya,
a pagar per
un grup nou, saps? És més complicat.
I és una roda, perquè al final, si no pagues, l'artista no rep diners, no pot invertir en el seu projecte, llavors...
Ja sí que ho has pensat, no?
Sí, ho he pensat i ho hem pensat molts cops. Sí.
No, abans li preguntava al Marc Gelabert, també, però quan us veu ficar professionalment en el món de la música, us pensàveu que tot era tan complicat, o...? Sí, us heu trobat amb sorpresa?
Sí, no teníem ni idea de res.
No,
però ho fèiem, el primer disc que li deia abans, com el vam fer sense saber, i ara hem après coses que no podem tornar a repetir, saps? I que no repetirem.
Clar. Jo crec que sí que érem conscients de lo difícil que és, i som conscients de lo difícil que és, però no te n'adones de totes les petites coses que hi han i que hi seran i que estan aquí i que haurem de combatallar cada dia.
Vosaltres, que sou joves, jo sempre que venen músics a l'estudi em fa molta... Gràcia no seria la paraula, però bueno, els hi vull preguntar sempre per les noves eines digitals de difusió de música, no? Tenim plataformes com Spotify o Apple Music o les que vulgueu. I això no sé si va en prejudici dels propis músics o els hi juga a favor perquè la seva música arriba a més gent.
És que això és una bona pregunta.
Això és gran debat de la música.
Sí, jo tampoc ho sé. Perquè al final Spotify a nosaltres ens ha ajudat a que arribés més a més gent. I a sobre ho podíem penjar nosaltres sols des de casa.
Que arribi més gent, sí. A més calés segur que no.
No, clar, més calés no.
Més calés.
Però si no arribés a aquesta gent, potser no tindríem ni palpar.
Però clar, també és veritat que la cosa és... Spotify no et paga. Llavors tothom es queixa. Ja, però... Quants de nosaltres fa 30 anys tindríem un home studio que és capaç de fer música
a
casa amb material cutre, entre cometes, assequible? Llavors, és com una balança, no? Has de pensar, vale, què he guanyat, què he perdut... Vale, ok.
De moment seguirem esperant de cara a aquest nou àlbum els propers mesos per escoltar, com dèiem, aquest segon àlbum d'Iglú, però de mentre podem seguir tots els singles del seu primer disc.
Les coses no van com t'esperes. No sé si mira enrere o endavant. Les cares que apareixen i se'n van. I ara vens i tornes. I jo miro mentre esmorzes. I és que em trobo. no puc saber el futur.
Els deia que la sonoritat em semblava això molt popera, però tenia algú d'Índia. Això ho trobarem també, el segon disc?
Sí, segur, sí, sí. Sempre, al final, és com pop indie, no? Al final. Sí, perquè no és aquell indie raro que costa, saps?
No.
És indie i amb melodies pop.
Exacte.
Per definir-ho d'alguna manera, si és que es pot definir.
Com a gènere musical m'agrada molt. Per cert, un primer disc que es deia Io, es diu Io.
Mm-hmm.
Per què Io?
Io és una lluna de Júpiter i... O sigui, no és jo de jo, de myself, no. Mm. És una lluna de Júpiter, ens feia gràcia el nom, vam fer una cançó que es deia Júpiter, ens vam endinsar com en el món aquest de l'espai. Era com, no sé, una cosa que dona al voltant, el disc era molt rodó, no sé, no té molt més, era això, ens agradava.
També la qüestió va ser que un dia me'n recordo que ell em va ensenyar una lluna.
Ah, sí.
I em va dir, uau, mira els colors d'aquesta lluna, estan molt guapos. I llavors vam veure com es deia Io, Júpiter 1, una de les cançons es diu Júpiter 1, el disc es diu Io, sí que...
Sí, tenia sentit, només per nosaltres.
Exacte, només per nosaltres té sentit.
Heu tardat el mateix en gravar aquell primer disc que aquest segon?
Sí, no?
Jo crec que sí.
Sí,
sí, sí.
A mi aquest se m'està fent llarg, però crec que no estem trigant tant, tampoc.
No. Al final, el primer disc eren cançons que havíem agafat i que anàvem fent durant mesos, i aquest volíem que fos d'una altra manera, i ha sigut el mateix.
Sí, tenir com les cançons acabes i després treballar-les, però, no sé, el temps et menja i ens funciona així, en realitat.
Mm. Perquè com va això? Un fa les lletres, l'altre fa la música, us aneu ajuntant-ho tot? Com...
Pues últimament... quedem els dos i o algú té una idea que li ve en aquell moment o la tenia pensada, potser, i entre els dos pensem gairebé tot.
Tot, sí.
La lletra, la melodia, i els acords i la producció alhora.
Sí, sí, tot es fa com alhora.
Sí.
No és com, ara fem aquesta idea amb guitarreta. No, és la producció de la guitarra es fa al mateix moment que tot.
És com que potser el so que triarem després ajudarà a parlar...
Sens dubte, sí.
Vindrà de gust parlar d'una cosa depenent del so de lo que estiguem fent.
Clar, és que per qui no us conegui, els Iglú feu de tot, eh? Composeu lletres,
sí.
Canteu, toqueu la guitarra, us feu la mateixa producció. Em deixo alguna cosa?
Sí, sí, et deixes que som tècnics de so dels nostres propis concerts,
veus?
Muntem també...
Com tècnics de so dels nostres propis concerts?
Sí, clar, hem de pensar que nosaltres som el grup que som i al final ens trobem en moltes situacions en un concert on no hi ha tècnic de so. Llavors...
Bueno, i també pel setup que portem, que ara ens hem flipat i som els dos sols i toquem tots els instruments, llavors és complexa, llavors, bueno,
som
uns friquis i sabem fer-ho, doncs ho acabem fent nosaltres.
Molts cops, al principi del grup, pensava, ostres, només sé tocar la guitarra, no sabré fer res més. Ara sé cables, sé so, sé...
I també sabem d'enviar correus...
Això...
A l'Insta no sabem tant, a l'Instagram.
Això ens falta. El màrqueting a nivell de xarxa social ens falta, perquè...
Però volem fer música, no volem fer...
Exacte, no volem fer fotos. Però bueno, s'ha de fer.
Va, una cosa que crida l'atenció també al vostre primer àlbum d'aquest Io és que hi ha moltes col·laboracions d'artistes, com Gerard Aledo, Pau Roger, Lluc... trobarem també col·laboracions al segon disc?
Sí, trobarem col·laboracions. És algo que sempre ens ha agradat fer i la veritat és que és complicat ficar-se d'acord, però és molt enriquidor, perquè algú et porta una cosa que no havies pensat, una veu diferent...
Sí, no sé. Com el que vam descobrir amb les col·laboracions del primer disc és que cadascú fa música a la seva manera, no? No hi ha com una fórmula, i veure com fan música altres, hòstia, t'enriqueix
molt. I la combinació a vegades
és molt maca.
Sí, sí.
A vegades és difícil també, perquè coordinar horaris, coordinar
vibres...
Sí, exacte. Però bueno, està
suposo que fa del disc una cosa màgica, no? Algú també especial, no? Ajuntar això que dèieu, dues
sí,
maneres
sí.
d'entendre la música, no? Us preguntava si hi havia col·laboracions, no m'heu dit qui.
Vols dir la que segur que hi haurà? És
una noia que es diu Q.
Sí?
Ahí está.
Que fa poc que ha començat, però que és l'hòstia, i, bueno, escolteu-la.
Marketing, veus? Se'ns dona bastant malament el marketing.
No, home, no. Hi ha algun altre o no que es pugui dir?
Sí, jo crec que Soc un bohemio serà col·laboració.
Sí.
Serà col·laboració. I
no sabem si algú més.
Hauríem de fer màrqueting més bo.
Però no.
Tenim algú que serà brutal.
Exacte, serà brutal.
No, anem a fer-ho al revés. Amb qui us agradaria col·laborar?
És que, veus, l'altre dia vas dir uns molt fora de la onda d'aquí i vaig pensar, s'hauria de dir coses d'aquí, no? Perquè vas dir Jack Antonoff, que és el productor de Taylor Swift, i vaig pensar,
wow.
Això... clar.
Wow!
No, nosaltres, jo crec que ens agradaria molt fer amb Nyandú, que és un grup que va guanyar el Sona Nou i ho va petar bastant a nivell indie, i que creiem que, bueno, que és molt de la nostra onda.
Sí, seria l'hòstia.
Això seria increïble. La Casa Azul també seria un...
Els altres grans. Però, sí. L'altre dia a la ràdio escoltava que us mencionava a Guillem El Cué.
L'altre dia?
Sí. Ah. Deia, aquests han de ser bons.
El Guillem El Cué...
Sempre ens diu coses, sí, t'anima molt.
I abans del disc ens va enviar uns quants missatges d'ànims per l'Insta que van ser increïbles, perquè al final és com que quan treus el disc et penses que serà l'hòstia i és un pluf que...
Bueno, tota la feina la deixes anar...
Sí?
Sí.
Quan traieu disc és...
Sí. I ell, com va enviar missatges per Insta, i va ser molt, molt maco, i ens va animar molt la sortida.
Vaja, que parlàvem de referents, hem pogut llegir que els vostres referents són grups com Foster the People, Phoenix, Carlos Sadness o Love of Lesbian.
Sí, perfectament, sí.
Per què ells?
Bueno, o sigui, al final, jo, música com d'aquí, d'Espanya, no, jo no escolto molt, és com més com de fora, potser d'Anglaterra i tal. És la música que m'agrada, llavors la fem en català, llavors té algú que saps, en anglès no seria diferent, però no sé.
Sí, és una sonoritat com molt britànica, jo crec.
Bueno, tu ets mig britànic, però que això no té res a veure.
Sí, no, jo soc mig britànic, però no és una qüestió de ara farem música britànica perquè jo soc britànic. La cosa va ser que a nosaltres ens agradava aquest tipus de sonoritat. Jo crec que t'has deixat Coldplay, que és com claríssimament una referència.
Sí, és veritat.
Sí. I al final la sonoritat gira entorn a això i sí que pensem que aquesta sonoritat no és que no hi sigui a Catalunya, però no és tan present. És més... O ha tingut molts anys de trompeteta i... O trompeta, no trompeteta.
Però... Sí, tio, quin hater.
Ens hem entès. Trompeteta. Això us anava a dir, si fóssiu un grup català que canta en anglès, jo estic segur que haguéssiu arribat aquí sabent que jo us preguntaria i per què useu l'anglès per cantar? Mm. Però ho feu en català. Per què useu el català per cantar?
És que al final és com parlem nosaltres amb els nostres amics, com ens comuniquem i la música que hem fet sempre.
Sí.
No?
Bueno, jo crec que ho vivim de maneres diferents. Jo tinc una mica un lío al cap, que és que, clar, a casa parlo castellà i anglès. I el català és el meu idioma de carrer. I d'amics i d'escola.
És com al revés, no? Que molta gent que potser té el català a casa i el castellà a la calle.
Sí, és quan parlo de coses quotidianes o coses que em passen al dia a dia, que pot ser amor i pot ser de tot, però, no sé, molts cops em surt en català. Sí, és veritat que a vegades ens ha sortit en anglès o tal, però al final el català s'ha quedat com el principal, no?
Em dèieu que fèiem un pop tirant cap a l'indie i ara parlàvem una mica de la sonoritat, no? Que busqueu aquesta sonoritat una mica britànica, potser. Hi ha poc indie català?
Clar, sí que hi ha hagut, però...
S'estic fotent amb els jardins.
Sí, és com què és? És com una pregunta metafísica, no? És com què és l'indie català?
Saps? Per exemple, Love of Lesbian, Vetusta Morla, que és com pop però indie, saps? Però aquí en català doncs, sí que hi ha indie, però jo no els conec. No els conec. És que no sé qui són.
No sé qui són.
Jo sí que sé qui són. Iglú. Sí.
També.
Jo assegut en aquell racó, ple de mil dubtes i de foscor.
Crec en tu, un tema que formava part de l'àlbum Iu d'Iglú, un àlbum abans de treure aquest segon que sortirà la primavera del 2023. Abans que marxeu, com veieu la indústria musical catalana?
Jo realment estic molt content de veure grups joves fent coses diferents. Això és l'hòstia. La resta de coses de la indústria no m'agrada gens, és una merda.
Exacte.
Què és la resta de coses?
Com els contactes, els mateixos circuits... No? La sensació de que és com una... Jo m'imagino la paret aquella de Juego de Tronos. Que,
sí,
que
The Wall. Pot,
a The Wall, això. Muro. A mi, la indústria musical en català, em sembla això.
És intocable, no?
O entres per la porta que has d'entrar, o no entraràs. I ja està. I no hi ha més, no? És com... Els circuits són seus, les coses són seves, i si tu vols entrar, hauràs d'entrar per allà.
Sí,
si no...
Fa pal veure-ho com una cosa de diners, que és el que estem parlant. Mm. Perquè tampoc és així. Nosaltres no ho veiem com una cosa, com un problema de diners, però, bueno, en terme de diners, és això el que estàs dient.
Exacte. Saps el que dic o no?
Sí, sí.
Li preguntava abans al Marc Gelabert també si la producció pròpia era per tema calés. Veig que no només, entenc.
No. Al final vam provar amb diferents gent i al final, com ens agrada més a nosaltres, és quan ho fem nosaltres. I com de moment ens en sortim, seguirem així.
Sí, totalment.
Va, nou disc a la primavera de 2023, de moment sense nom, però amb concerts a la vista?
No. Concerts a la vista, no.
Bueno, a l'estiu ho farem, però ara no et puc dir cap data.
O sigui, d'aquí a que surti el disc?
No.
Dedicats al disc completament,
sí, això segur. Exacte. Només dedicats al disc, perquè si no arribarem.
Ja l'he dit, que demà marxem a acabar-lo, i l'acabem.
És veritat, demà, per cert, marxem a on?
A l'Avança i Fórnols.
Venga.
Molt lluny. Per allà a Lleida.
L'Avança i Fornols, o Fórnols, com es digui, és a 2 hores i mitja, al costat de la Seu d'Urgell.
Més lluny, millor, de Barcelona.
Exacte. A la Seu, sí, 2 hores i pico, un cotxe.
Allà,
sí, sí.
Això, anem allà a fer música, perquè si no, acabem al bar fent birres. és així.
Abans, començàvem aquesta xerrada preguntant-vos-ho, Sou sou uns amics que feu música?
Clar, és això. Clar. Sí, és que si no fóssim amics no faríem música.
No.
Això jo ho tinc claríssim. Si fóssim típics que arriben el divendres per assajar fer una cançó...
És perquè fem altres coses. Quan estem descansant on sigui o de festa, parlem de coses de la feina, està tot junt.
Els nostres amics jo crec que no ens aguanten molts cops perquè estem... O sigui, podem estar 2 hores parlant nosaltres sols, arriben els nostres amics i seguim 2 hores parlant sobre el mateix, perquè li donem voltes a tot.
Mm.
Però d'alguna manera, ser amics també en el món musical... Us juga a la contra o no? Per això que dèiem ara, hòstia, és que anàvem a treballar i hem acabat al bar del costat fent...
Pues a vegades segurament que sí.
Sí.
Sí. Però que els beneficis són molt més elevats. Saps?
Sí, ens ho passem molt millor i també podem viure com junts, com és una relació que té moltes més coses, a part de la música. Però sí que és veritat que entra en joc
més.
El fet de l'oci entra en joc i ens juga a males passades.
Quin fàstic, estan fins i tot d'acord amb això. Marc Gelabert, Marc Hampshire, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Ells són Iglú, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 7 minuts que passen de 4:45 de la tarda i ja ho sabeu que avui moltíssima gent té festa, avui hi ha gent que comença, no un pont, no, allò que en diuen un aqueducte fins al proper dilluns, i per tant moltíssima gent que ha marxat o està marxant de Barcelona o d'allà on treballi o visqui cap a altres indrets. I és per això que anem a aquesta hora cap al Servei Català de Trànsit per ampliar com està tota la situació a les carreteres catalanes. Sílvia Delamo, del Servei Català de Trànsit, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Andreu, molt bona tarda. Doncs tenim, com comença, has comentat, una operació més que de sortida de retorn, perquè ja pensa que hi ha gent que va sortir en la primera fase i ara estem amb la fase de retorn d'aquesta primera fase. És a dir, però portem un matí molt tranquil, un migdia tranquil·líssim, i per tant hem de demanar molta cautela. Recordeu que hi ha la Fira de l'Avet a Espinelves i s'han fet retencions aquest matí, i com diem, entre les 5 i les 21 nosaltres hem previst unes mesures especials per facilitar el retorn, i disfruteu molt de dies de festa que us queden i els que comenceu, que acabeu, perquè aquí hi ha una mica de varietat de tots, doncs que us ho passa molt bé.
Qui segur que li gustarà de fer pont, Sílvia, és a vosaltres, que suposo que els propers dies, no només avui, s'espera multitud de cotxes, no?, les carreteres.
Sí, és un pont dels més complicats de l'any, a banda de la Setmana Santa i algun altre pont, és complint dels complicats, és a dir, a més, com comentaves, cau de tal manera que és com una espècie d'aqueducte, i la situació es veurà complicada de cara al diumenge, sobretot pel que fa al retorn. Però bé, ho anirem mirant a poc a poc, no ens fem, l'important és circular amb prudència, no agafeu el mòbil i sobretot disfruteu amb la conducció, que no cal córrer.
Com dèiem, sobretot a les carreteres catalanes, prudència i cautela. Sílvia Delamo, des del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la Caravana.
Molt bé, a vosaltres.
Ràdio Estel.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya n'és...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la Caravana. És hora de fer la parada solidària a la Caravana.
4 minuts i arribem a 3 quarts de 5 de la tarda i com cada dimarts a aquesta hora aturem per uns segons la nostra caravana per ser solidaris, Nina.
I avui parem davant del Teatre Poliorama per saludar a la productora executiva de Degoll de Gom, una de les companyies i productores més conegudes. Ella és Anna Rosa Sisquella, que amb una llarga trajectòria dins del món teatral i amb una creu de Sant Jordi en la seva carrera, ha aconseguit fer-se un nom en un món majoritàriament encapçalat per homes. Però que l'haguem convidat no és casualitat. I és que Degoll de Gom torna a estrenar el seu espectacle familiar Bye Bye Monstre, emmarcat dins d'una acció social apropar el teatre a les famílies en risc d'exclusió social. Per parlar-ne de tot plegat i conèixer més a fons aquesta acció social, ja podem saludar la productora executiva de Degoll de Gom, Anna Rosa Sisquella.
Anna Rosa Sisquella, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Anna Rosa, ara ens explicava la nostra companya Nina aquesta iniciativa solidària amb la que torneu als teatres amb aquest Bye Bye Monstre. Com neix una iniciativa solidària com aquesta i sobretot a qui va adreçada?
Bueno, de fet, quan vam crear aquest espectacle vam pensar aquesta idea era pensant en els nanos que realment estaven tancats i no podien sortir de casa perquè hi havia uns monstres que els assetjaven i sobretot hi ha uns nanos que encara estan... són els que han estat pitjor, que són aquests nanos que tenen, bueno, doncs unes dificultats econòmiques, familiars i tal, que els fan recluir, els van recluir encara molt més en espais més petits. En... I llavors jo, quan vam tornar, vaig decidir que l'estrena, en vez de... normalment es fan estrenes doncs per VIPs, per tota la gent, podríem dir, més famosa, i vaig dir, bueno, doncs no ho farem així. El que farem serà donar a 6 o 7 o 8 organitzacions, doncs entre les primeres 5 o 6 funcions hem donat 600 entrades perquè totes aquestes famílies, aquesta gent pugui d'alguna manera tenir accés a algú que no pot pagar de cap manera, val? I llavors doncs, em vaig posar en contacte amb una associació que jo de fet jo ja havia treballat, que és Joan Salvador Gavina, que també havia treballat per la gent gran, i vaig dir, bueno, doncs aquesta vegada els nanos doncs que vinguin. I m'ho van agrair molt perquè van dir que realment els nanos aquests moltes vegades fan activitats però que el puguin fer tota la família junta és molt difícil. I clar, jo els convidava als nens i als pares, clar, evidentment, clar, perquè vinguessin junts al teatre. Uh-huh. I visquessin una primera experiència a la seva vida de teatre, no?
Per tant, Anna Rosa, què hi trobarem si anem a veure aquest Bye Bye Monstre?
Bueno, el Bye Bye Monstre és un espectacle molt festiu, però al mateix temps una mica reflexiu del que significa la solidaritat amb, amb els propis familiars, la solidaritat amb la societat, i una mica que els monstres, finalment, si sabem d'alguna manera lluitar-hi, com la cançó que va crear la Dama Dís, cantant i ballant, podem foragitar les penes sempre més fàcilment que entristint-nos i recluint-nos, no? I llavors, doncs, la història és la història de la Berta, d'una nena que té que fer 10 anys i no pot celebrar la seva festa perquè no poden sortir de casa. I llavors, tot això, hi ha la seva mare, que treballa a casa, el seu pare, que és infermer, el seu germà, que és un adolescent, que és tot el rato li està tocant la pera, podríem dir, i llavors, evidentment, les famílies o la gent veu reflectida la seva pròpia realitat. Tant els nens petits, que els encanta, com els pares, que també s'hi veuen reflectits, no?
Això t'anava a dir, que coincideix molta gent, sobretot en dues coses. Primera, que és un espectacle totalment familiar, tant per grans com per petits, i segona, que explica molt bé el que s'ha viscut també durant la pandèmia. I és que sovint, Anna Rosa, la cultura, sovint no, sempre, ha de tenir aquest paper, no?, el d'explicar-nos a nosaltres mateixos.
Sí. Nosaltres vam... Per exemple, hi ha una cançó molt bonica que ha fet la Damaris, que es diu Aplaudiments, que és justament partint dels aplaudiments a la gent que es va fer els sanitaris, els infermers, els metges, a tota la professió que es va dedicar amb cos i ànima a tota la gent, que va sorgir aquella cosa que era tan meravellosa que era que tothom els aplaudia. Doncs, de fet, això n'hem fet un número musical, podríem dir. Uh-huh. I és bastant emocionant perquè ens recorda a tots el que nosaltres amb aquell vam agrair a aquesta gent i que hauríem de continuar agraint, que a vegades ens oblidem de seguida dels agraïments,
I
de que la gent ens cuida amb moltes dificultats i que hi ha una gent molt vocacional que està molt entregada que a vegades ens tornem super exigents i pensem que, que moltes vegades fan més del que poden, no?
També et volia preguntar, Anna Rosa, com ha estat dirigir un musical familiar com aquest al capdavant d'una companyia tan coneguda a casa nostra, tan arrelada a casa nostra i amb tant carinyo per part de la gent com de Goll de Gom?
Bueno, per mi ha sigut fantàstic, perquè jo tenia bastanta por, perquè era un públic que no havíem tocat mai. És a dir, tu penses que, per exemple, els joves, evidentment, sí que nosaltres a partir de 12 anys o així, normalment tots els espectacles ens hem pensat perquè siguin assequibles. Però, clar, a partir de 3 anys, jo pensava, bueno, potser no tens la sensibilitat del llenguatge d'aquests nanos, no? De com, i la meva, l'obsessió era, tant la meva com la del Marc Artigau, que la va escriure amb la Dàmeres i tot, de que jo no volia fer un espectacle que fos maco. Volia que arribés, evidentment que fos maco, però que arribés amb aquests nens no es despengessin de la butaca, que recordessin aquest espectacle com la primera experiència teatral, que, i a més en català, que jo penso que és molt important que els nens per primera vegada a la seva vida vagin a veure un espectacle en català, inclús si no són catalanoparlants, perquè els hi queda l'empremta de que és una llengua que és la seva. I llavors, estic molt contenta, perquè veig que hem creat un espectacle que té molt ritme, que té molt espectacle, i els nens es queden super enganxats, no?
Deien, no...
És una mica...
Dèiem, nosaltres contentíssim de que torni Bye Bye Monstre al teatre Poliorama, a més emmarcat dins d'aquesta acció social tan bonica, que és apropar el teatre a les famílies en risc d'exclusió social. Però, esclar, és que a més, de Goll de Gom, esteu d'enhorabona, perquè també sou a punt d'estrenar el proper 4 de març L'Alegria que passa, també al Teatre Poliorama.
Benvinguts al meu poble, benvinguts al poble gris, benvinguts al meu poble. La vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa. Per molt que allarguis fort les mans, igual que el fum el dia escampa.
Clar, Anna Rosa, després d'un Guimarà, després d'una Rodoreda, després d'un Calders... Calia un Santiago Rusiñol, no?
Sí. Bueno, la veritat és que també va ser durant la pandèmia, parlant dels temes que afectaven i que la nostra professió, la professió dels actors, del món de l'espectacle, estava realment molt, molt fotuda, molt neurotitzada, molt preocupada. Doncs aquest projecte de partir de l'Alegria que passa és una companyia que arriba en un poble i se'n va. Mm. ¿Vale? I una mica pues, les coses que deixa o que fa reflexionar o que fa pensar o el que li passa a la pròpia companyia i al poble, no? Clar. I llavors jo vaig pensar que era un bon punt de partida per fer un espectacle que, evidentment, és una versió absolutament contemporània d'aquest Rusiñol, amb el que hi ha coses del seu text, però no, evidentment no és el text íntegre, sinó que és una reinterpretació. Però jo penso que si el Rusiñol aixequés el cap li agradaria, perquè el Rusiñol era un home molt atrevit i era molt... Volia... De fet, amb aquesta obra va començar el teatre líric. El teatre líric, ell pretenia fer un teatre moltíssim amb què la música hi fos present. Que de fet, el Morera va fer unes músiques, perquè nosaltres, evidentment, l'hem transformat en una cosa pues, moderna, contemporània, però que arribi a tothom. Aquesta és la nostra voluntat i ens fa molta il·lusió que això funcioni. Mm.
Clar, per qui no ho sàpiga, aviam una cosa, és que l'Anna Rosa és productora executiva de Goll de Gom. Ha dirigit aquest Bye Bye Monstre. És la creadora de la idea de l'Alegria que passa. Anna Rosa Sisquella, quantes hores té un dia? Per què no pares?
Bueno, sí, la veritat és que jo dic que el món dels artistes, si no ets una mica obsessiu, és molt difícil. Has de tenir un punt d'obsés, eh? Vull dir, de no deixar de pensar, i que quan estàs a molts llocs tot el rato estàs pensant en que a la propera reunió hi ha una idea que t'ha canviat i que proposaràs allò i que faràs allò altre i tal, no? Uh-huh. I jo crec que, bueno, és un treball, però al mateix temps és una forma de vida. Vull dir, jo, d'alguna manera, em costa molt imaginar-me doncs, fent cursos de macramé, saps què vull dir? Llavors, per mi és molt més, podríem dir, estimulant, doncs, seguir pensant en que podem fer coses que arribin al públic, podem fer coses que la gent els hi facin pues, qüestionar coses, per pensar coses, i d'alguna manera, inclús en aquest cas, que és Rossinyol, pues, farem moltes funcions escolars, moltes per escoles, uh-huh. que és un text d'obligada lectura, i que nosaltres el reinterpretem perquè els nanos pensin que hi ha coses que es pensen que són molt antigues, però que en el fons tenen modernitat.
I tant.
L'únic que passa és que les has de tractar, no? I que a vegades dius, és que això és una carrossada, però no, agafa-la, mira-la i gira-la, i veuràs que això té molt més contingut del que tu veus, no? I això és una mica el que pretenem fer amb aquesta alegria que passa.
Clar, i encara queda molt, però segur que hi és a casa gent preguntant-se amb el cap, amb una pregunta, sobretot, eh? Per qui es pregunti, l'alegria que passa, molt bé, bye bye monstre, molt bé, i després què? Després ja ha arribat el rau-rau aquest de que arribareu amb un maricel i després, en principi, mai millor dit, plegueu veles, no?
Sí, pues sí, aquesta és una mica el que... Això ja portem molts anys, pensa que amb el Maricel, si és el 24, portarem 50 anys, ja.
Fa paneta?
Sí, bueno, jo és paneta, però també penses que t'has de retirar, bueno, en un moment determinat, que tampoc ningú t'hagi d'agafar amb pinces, m'entens? Vull dir que d'alguna manera, amb dignitat... Mira, jo vaig estar l'altre dia a l'acomiadament del tricicle, que feia pena.
I tant.
Feia pena, però feia alegria, també, perquè tenien molts amics, estan bé, estan sants, estan bons, i segurament faran altres coses, no vol dir que no deixis de fer coses, però ja com a tal l'empremta que necessites per tirar endavant una companyia com la nostra, que és molta energia, doncs això, hi ha un moment en què es va... Que millor abans de fer figa, millor deixar-ho.
Clar. T'ho pregunto diferent, Anna Rosa, què ha significat de Goll de Gom pel Teatre Català i què ha significat el Teatre Català per de Goll de Gom?
Bueno, nosaltres jo crec que hem treballat molt... Jo sempre dic que hem treballat per majories selectes, perquè la gent tornés al teatre, però no una gent teatrera, sinó el gran públic. És a dir, que gent que pensava que no li agradava el teatre, la gent pensava que no entrava a una sala, quan entrés digués, ostres, però si a mi m'agrada molt el teatre. Però si jo crec que és un llenguatge que no coneixia i m'agrada molt. Amb això hem treballat i crec que hem aconseguit i hem contribuït, primera, que el gènere musical aquí es valori, segona, que tornin molt públic al teatre, i evidentment Catalunya ens ha donat molt, perquè ens ha donat molta estimació. Vull dir, nosaltres hem fet moltes gires, molts bolos per tots els pobles catalans, que ara són més difícils que abans. Abans, mm-hmm. vull dir, de fet, abans, antigament, és que no hi havia institucions, hi havia... L'Antaviana la vam fer en un poble que la gent va posar 25.000 pessetes, no sé quanta gent, per poder-ho fer. I van dir que si recuperaven ens regalarien un pernil, la van recuperar. Vull dir que hi havia una passió, hi havia una passió pel teatre que nosaltres l'hem rebut molt, molt fortament en quant a aquesta estimació que ens ha donat la gent. Que nosaltres hem donat, però el públic ens ha donat molt, eh?
Clar, és que de Goll de Gom significa Antaviana, que ara ens ho deies, significa Escaramuix, significa Maricel, significa Poe, significa Bye Bye Monstre, significa L'Alegria que Passa, i tants d'altres musicals que segur que em deixo, però que han marcat tantes generacions a casa nostra,
bueno,
no?
I les sèries de televisió.
També.
Van ser un moment molt important per nosaltres, a l'Europa, a l'Espanya, uh-huh. La memòria dels Cargols, que ens va obrir molt l'estimació del món rural, que de fet era... un món que moltes vegades no està reflectit a les sèries, que són molt urbanites, i llavors la memòria dels Cargols, pues, tota la gent de... Jo, la meva família és de la Segarra, i la veritat és que, pues, clar, tothom deia que estava molt agraïda que es parlés també d'aquests temes, no?
De fet, Anna Rosa, no fa gaire vam tenir nosaltres aquí a l'estudi la Caravana, vam tenir nosaltres amb Pep Cruz, va sortir precisament la memòria dels Cargols i li deia, mira, per una altra generació, no?, la memòria dels Cargols ha estat com els que recordàvem el Draghi. D'una altra manera, però ha estat el Draghi, no?
Sí, la veritat és que sí. Sí, bueno, jo crec que hem fet bastanta feina, perquè mirem ara mateix el Bye Bye Monsters, és el 26è musical que hem fet.
Clar, és que
no, molta gent, els que són més joves, evidentment, doncs no ho saben, ni se'n recorden, ni les han vist, no? Però hem fet, jo crec que molta feina, i crec que molta part d'actors i d'actrius i de gent que s'ha dedicat o bé si ha dedicat perquè ha vist espectacles nostres, o d'alguna manera s'ha format amb espectacles també nostres. Vull dir que hem contribuït a millorar penso, l'espai teatral de Catalunya.
Clar. Ens explicava abans la Nina, i de fet no vull que marxi sense preguntar-t'ho, Anna Rosa, perquè has aconseguit fer-te, deies, un nom en un món on majoritàriament ha estat encapçalat per homes. Fer-se lloc al teatre català costa, si ets jove encara costa més, i si ets dona encara costa molt més?
Sí, sí, bueno, evidentment, sempre ha sigut molt dur. Jo penso que ara, cada vegada menys, perquè penso que cada vegada més hi ha més incorporació de les dones a aquest món, perquè he de dir que durant molts anys, en molts espais, he sigut l'única dona, sobretot, amb, com sempre dic, en llocs una mica més de comandament, perquè en situacions, podríem dir, de càrrecs més mitjos o més baixos sí que n'hi ha, però amb poder de decisió doncs costa i segueix sabent. I si mires els productors, hi ha molts, són molt homes, i quan entren els diners i entra el joc i entra tot això, evidentment ja encara segueix sent molt masculí. És un problema dels homes i de les dones, que també s'han d'atrevir més a fer front a reptes i de llançar-se més i tal, i evidentment perquè és un món que et posa traves i costa que se't dirigeixin a tu. L'altre dia vaig dir, m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és amb aquesta reunió, per primera vegada, aquesta persona m'ha mirat a mi, dirigint-se a una col·lectivitat que hi havia més tios, com si jo fos també important, perquè a vegades és l'última persona que et miraven, encara que estaves allà, no? És així encara, aquest món, i s'ha de fer valdre tant pels homes com per la reivindicació de les pròpies dones.
I tant. Anna Rosa Sisquella, productora executiva de Degoll de Gom, directora d'aquest musical Bye Bye Monstre. Per cert, Anna Rosa, fins quan sou al Teatre Palollama?
Bueno, està fins passat Reis, o sigui, la gent són els caps de setmana i alguns dies entremig de les festes de Nadal. Jo crec que la gent que compri, perquè jo crec que s'arrepentirà de no haver vist aquest musical, perquè la veritat és que els nens és un gran regal.
I tant.
Jo crec que més que regalar a vegades les xurrades que la gent regala, jo crec que si algú compra les entrades i porta el nen, veurà que ha sigut valgut la pena regalar això.
I tant, i tant. Regaleu cultura als nens, que també se la mereixen. Aquest Nadal podeu gaudir al Teatre Poliorama d'aquest musical de Degoll de Gom, que de veritat val molt la pena, aquest Bye Bye Monstre. Anna Rosa Sisquella, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui a la caravana. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Vale, gràcies a vosaltres.
Dos minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Nosaltres, que estarem pendents de tota la informació dels nostres companys dels serveis informatius al butlletí horari, com sempre. Per cert, mitja part a Espanya-Marroc. De moment continua el marcador 0-0, tots pendents d'aquest partit, fase eliminatòria, vuitens de final. Per tant, n'estarem pendents del que vagi passant durant la propera hora també a la caravana. Per cert, també, que ens acompanyaran les tietes i moltíssimes, moltíssimes sorpreses més. Nosaltres ho deixem aquí, tornem res en uns instants. Fins ara.